Bellesa plural. Bellesa sana. Bellesa propera. Bellesa a l'aire. Anna Paixó conversa sobre la bellesa i sobre la vida els dilluns a les 11 del matí. Bellesa a l'aire, a Ràdio Sant Vicenç.
Andreu Simón, què tal? Benvingut.
Molt bé, Anna. Moltes gràcies per convidar-me.
A tu per vindre. Andreu Simón, per qui no el conegueu, és vicentí,
sí.
Atleta d'èlit.
Sí.
I què més podríem dir de tu?
I ja està. Un amant dels núvols, un client dels núvols, però el que has dit, sóc un vicentí, vaig néixer aquí, ara doncs estem vivint fora, però vinc sovint a casa dels pares, tinc molt bon record d'aquí a Sant Vicenç. I soc corredor, doncs mira, vaig començar a córrer aquí a Sant Vicenç i això m'ha portat doncs, a anar a viure a un altre lloc per intentar millorar aquesta part.
Molt bé, vinga, doncs comencem a parlar-ne. L'Andreu és una persona molt humil, ell no es considera un atleta d'èlit, no? Però tots els que el seguim ja ens agradaria poder fer un terç del que tu fas. Vale? Parlem de tot, d'on et surt aquesta venada?
Buscar l'origen em costa moltíssim i no la sé trobar, no et sé donar la resposta. Sí que penso que a casa sempre havíem fet muntanya, sempre havíem fet esport, però no a un nivell de rendiment en aquest sentit. I potser va ser quan em van detectar la diabetis als 18 anys, que va ser un cop molt dur a nivell personal, perquè jo volia ser bomber.
Ah, sí?
Sí, en les exclusions mèdiques del bomber hi ha la diabetis i per tant...
Fora.
Jo als 18 anys em vaig quedar amb tota aquella perspectiva de futur i tots aquells somnis que tenia des de petit, doncs es van trencar i em vaig trobar buit en aquell moment. I en el córrer, que tot just començava a córrer, vaig trobar també la manera de canalitzar l'energia en un moment de pura efervescència en tots els sentits, de també trobar la manera de no limitar-me en res. Era jo qui decidia el ritme, els quilòmetres, el camí que feia en cada moment, si volia pujar, baixar, si pujava a l'ermita de Sant Antoni i Sant Vicenç, si anava al remei o qualsevol.
Perquè no tenies entrenador ni ningú que t'apretés.
Ah, exacte. Llavors. En aquell moment va ser simplement... Doncs,
evadir-te, centrar-te en córrer i en tu mateix, això. Que maco. Pues no sabia això de bomber.
Doncs, sí,
quina gran pena, no? Sí, que no puguin haver-hi bombers.
No, també ho entenc, mira, és un cos molt professional i suposo que busquen els millors i ho entenc. Doncs en una situació límit, pel que sigui, tens una hipoglucèmia,
vale.
No només estàs posant la teva vida en risc, sinó la dels teus companys o la de que si has de salvar algú, doncs també aquest, llavors, entenc. Tot i que no m'agradi acceptar-ho, però és una realitat.
Perquè això que has dit, una hipoglucèmia, per sí. Qui no ho sàpiga, ens ho pots definir una mica?
És una baixada de sucre, sí. I els diabètics el problema que tenim és que no podem regular el sucre, ni una hiperglucèmia ni una hipoglucèmia. Ni quan el sucre puja molt, som capaços de produir insulina per baixar els nivells de sucre, ni quan tenim una baixada de sucre som capaços de produir sucre per estar estables. Per tant, el risc del diabètic sempre és... que no tingui un coma diabètic tant per alt com per baix.
Molt bé. Bueno, una gran pena que no puguis haver-te dedicat a això, però has fet moltes més coses. I què has estudiat, Andreu?
Jo va ser llavors quan vaig decidir fer INEF, Ciències de l'Activitat Física i l'Esport.
Super.
I durant aquests anys que m'ho vaig passar molt bé i vaig conèixer molta gent i són 4 anys que el recordaré tota la vida. Vaig anar descobrint diferents parts de l'educació física, ja sigui com a la part més educativa, més la part de gestió, la de rendiment, i en la que em trobava més còmode era la gestió esportiva, i això m'ha portat doncs, ara a ocupar la plaça que estic treballant en un ajuntament com a tècnic d'esports.
Molt bé.
Una feina que m'agrada molt, que m'omple i que tinc uns horaris que em permeten doncs, adaptar-los molt bé a entrenaments i competicions.
A quin ajuntament estàs?
A Sant Sadurní d'Anoia.
Ah, molt bé, que maco.
Al País del Cava.
Sí,
també.
INEF, brutal, jo vaig fer el curs de massatge esportiu allà, vale. Només amb les instal·lacions, sí. que et transmet ja només allò, poder estudiar allà, només hi pot estudiar certes persones, sí. Perquè no tothom pot entrar a l'INEF.
Sí, no és potser la carrera més a nivell d'estudis més exigent, n'hi ha moltes altres molt més, però sí que hi ha una part física que per entrar-hi doncs, has de superar unes proves físiques. Com tot, amb preparació segur que podries, i més tu ets una persona també més activa, però és qüestió de plantejar-s'ho i anar-hi.
No, no, és una carrera molt, molt maca i conec molta gent que hi ha estat i que l'han disfrutat, perquè és una carrera també molt passional.
Exacte, no? Jo en tinc un molt bon record i també doncs, la promoció que hi ha cada any, la relació que hi ha entre els alumnes o entre els companys, és, fas molts vincles perquè constantment estàs fent en molts moments esports, esports col·lectius i per tant estableixes molt bones relacions i en tinc molt bon record i encara doncs, molts dels meus millors amics estan en aquelles classes.
És molt xulo. Jo amb el curs de massatge esportiu que vaig fer vaig notar, no? Com de dir, ostres, aquí això és una universitat amb totes les lletres.
Totalment.
Després de la teva carrera esportiva, tu ara en vius d'això?
Ara en visc, no, ara no en visc 100%, continuo treballant, però sí que aquest any ja podria pensar o plantejar-me dedicar-m'hi professionalment. He aconseguit firmar contractes bastant bons amb diferents marques.
Amb Buf.
Amb Buf és una d'elles, amb subministra material de cap i coll, que són gorres, Buf, màscares i tot el producte que està fent ells, tant d'estiu com d'hivern. I després amb Asics, que és la marca Almasana Incorpore Sano, és una marca que ha confiat en mi per de cara a aquests dos propers anys, de material molt bé, i després doncs, les dues marques, que són les principals sponsors, doncs, em permeten també tenir un sou fixe que em podrien plantejar doncs, el fet de dedicar-m'hi professionalment. El fet és que bueno, no són feines que estan molt ben pagades, que la dedicació és extrema i com sóc jo... necessito més distraccions que no només el córrer. Llavors ara estic en aquest limbo de decidir si agafo una reducció, una excedència o no, encara no. Suposo que a mesura que es vagin acostant les competicions acabaré de prendre la decisió final, ja ho veurem. Deixa la feina per complet?
No, ho dubto. De moment no. De moment.
De moment, exacte.
Perquè abans m'explicaves a micro tancat,
sí?
Que quan feu una cursa no tens com uns que incentius? O què
exacte.
Era?
Que... les marques al final quan firmen contracte amb algú és per un esportista el més important són els resultats independentment de tota la línia exterior o la figura que tu puguis representar, per això hi ha els influencers o els personatges més mediàtics, però per l'esport individual com és el córrer el que prima és el resultat. Llavors les marques ja posen part del contracte, doncs hi ha una part molt important que són les primes per resultats. Tu acordes amb la marca doncs, a quines curses participareu, quins possibles resultats hi poden haver i una part econòmica en funció dels resultats obtinguts en aquestes competicions.
Pues no en tenia ni idea, però sí. Bueno, és una manera de voler-te esforçar
exacte.
Més, no?
La marca guanya perquè es veu la seva marca com a guanyadora de la prova que sigui i l'atleta doncs, té l'incentiu de que a part de guanyar la cursa doncs, té una part econòmica bastant important.
Sí, no? Vegades... si fas primer ja...
Sí, si faig petes. Primer. Haig de fer molts primers per tenir... Però bueno, sí que és veritat que... En molts d'aquests contractes, la gran majoria de vegades es guanya més diners en primes per resultats que no amb el mateix sou fixe que tens. I és normal.
És interessant, no ho sabia jo. Totes aquestes coses no, de l'esport que van així, segur que els futbolistes també deuen així.
Exacte, els futbolistes... Passa que ells tenen un
contracte fixe... Estem parlant d'un altre nivell, no?
Però en funció dels gols, dels partits jugats, de si juguen tants minuts a cada un dels partits, quants partits fora de casa, quants cops seleccionats, quants cops han sigut millors jugadors de la temporada, coses així.
Bueno, és veritat que tenim que entrevistar un dia un futbolista i ja també li preguntarem això, aquesta pregunteta. Sí, sí. Després, tots els rècords que has tingut, perquè ens pots explicar una miqueta el teu currículum o com el teu palmarès?
Vale, molt bé. Fa ja anys que competeixo i faig curses, però sempre ho havia fet d'una manera... continuo fent passional, perquè m'agrada córrer i a tots ens agrada competir. Però en aquests últims anys, doncs, des que he tingut una estabilitat també, els resultats han anat millorant any rere any, des de campionats d'Espanya fins a proves més internacionals o campionats del món amb la selecció espanyola de fa 2 anys. I això m'ha anat col·locant doncs, a una posició que bueno, doncs, a la que puges un esglaó, vols un altre i no trobes mai el fi. És dur i és difícil gestionar-ho perquè no tens mai... Et sembla que hi hagis tocat el màxim que podies i veus que encara ets capaç una mica més, una mica més, una mica més. I això és el món esportiu, passa això. Això també hi ha un desgast mental i de pressió que s'ha de saber gestionar.
Clar.
Però jo el que et destacaria és això, que els últims 3 anys és quan més la meva carrera esportiva s'ha anat en alça.
A tope, confinament.
Ah, exacte.
I què ha passat durant el confinament?
Doncs, com a tots, s'han anul·lat competicions, s'han anul·lat entrenaments, i aquest any a mi personalment, igual que qualsevol altre esportista, totes les proves esportives que tenia avançades es van anul·lar. Aquí va ser una mica, vaig continuar entrenant igual.
Sí, sorties cada dia quan estaves confinat?
No, confinat, durant els, no sé, van ser 2 mesos i mig, sí que el confinament era
total. Ni els federats podíeu sortir.
Ah, exacte. No. I després des de la federació sí que ens van fer una carta certificada que ens permetia entrenar, que encara la porto ara perquè hauria de ser confinament municipal, però els esportistes professionals sí que ens podem moure per entrenar. I això em va permetre, o va fer la manera de buscar reptes o intentar buscar els rècords que el 2020 vam fer.
Perquè ara en el confinament, jo estic ara pensant què devia fer l'Andreu Simón, no? Quan et llevaves al matí un tio actiu com tu, s'anava a treballar, teletreballava, com ho feies, això?
Des de l'Ajuntament sí que teníem les eines per teletreballar,
vale.
Però treballo en una instal·lació esportiva, la instal·lació esportiva estava
tancada.
Completament tancada. Les primeres setmanes va ser calcular els retorns de quotes o intentar buscar que l'equip de monitors a qui gestiono fessin classes o sessions online, però el fet de ser un ajuntament tot va ser més complicat i vaig teletreballar però molt lleugerament. No puc dir que tingués una jornada completa. I llavors el que feia era al matí una mica d'esport.
Tens una bicicleta estàtica, imagino,
una bicicleta
no?
Estàtica,
corries per casa,
corria per feies
casa, els retos del paper del vàter.
Exacte,
no?
Tot el que anava sortint anàvem fent, però sense obsessionar-me, perquè tampoc tenia sentit matxacar-se hores i hores i hores si no sabíem quan podríem començar a sortir i quan sortíssim, quan tornaríem a competir. Vam acabar el confinament el mes de maig o juny, em sembla, i fins a l'octubre no vaig tornar-me a posar un dorsal. Temps de tocar-te la panxa, de descansar, entrenar, descansar i entrenar, vam tenir de sobres.
Però has tornat a córrer?
Sí, hem tornat a córrer.
Com ha anat la retornada?
Ha anat molt bé, m'estic trobant molt bé. Les curses que he fet, la veritat és que són uns resultats molt bons. I ara espero que aquest 2021 puguem posar-nos més dorsals que no el que els hem posat el 2020.
Home, això és fàcil,
sí, esperem, sí.
Però bueno, lesions, parlem del tema de lesions.
Sí.
Has tingut lesions greus, no?
La més greu la vaig tenir ara fa 3 anys, just quan vaig firmar el primer contracte amb Buf. I penso que va ser una lesió més que em vaig generar jo mentalment que no per física.
Perquè de què va ser?
Bueno, tenia una lesió al tendó d'Aquiles, la tenia sobrecarregat i jo penso que continuo pensant i ho defenso de que estava descansat, estava entrenant bé, no estava fent res diferent del que estava fent fins en aquell moment. L'únic que la pressió dels resultats, del fet d'estar en una marca puntera com Buf, dels compromisos amb aquesta marca, em feien sortir amb molta pressió, amb molta tensió, i estava sortint a córrer no per disfrutar sinó pel compromís amb la marca, i el cos em va dir: "Para.
Això no t'agrada, Andreu, prou, no?"
I
ara estàs intentant canviar tot aquest
xip. Sí. Clar, aquesta lesió em va fer estar quasi 3 mesos parat, sense poder sortir a córrer, inclús tenia problemes per sortir en bici, perquè el gest em feia molt mal. Els fisios m'ho tractaven, no trobàvem la manera de resoldre-ho, vaig anar a diferents llocs i no hi havia manera, fins que mentalment vaig dir, tornem a començar, punt 0.
M'ho treballo jo,
exacte.
Sí, has anat fent tota aquesta feina i és el que t'ha ajudat més.
I vaig tornar a començar, surto a córrer perquè m'agrada, perquè m'ho passo bé. I això és el que em va miraculosament desaparèixer els mals fins ara, que no he tornat a estar lesionat.
Quin treball més maco, això se'n diu treball, fisioteràpia psicosomàtica.
Sí. Vull dir que no sé com
és treballar-t'ho, és treballar-t'ho una mica a la ment, no? A nivell energètic, sense... pensar més en el més enllà,
vale.
Però és veritat que el mateix cos, tu quan te'l coneixes, pots arribar-te a curar, et pots arribar a emmalaltir, tot això és una feina supermaca el que estàs fent sense donar-te tu mateix compte, no? Però...
intentarem mantenir la línia.
Molt bé. Una persona com tu, ara, que ja no hi ha tant de confinament, no? Encara que estàs dient que sí, no pots sortir del teu municipi, que tu pots sortir perquè tens aquesta carta, però com entrena un tio com tu, dia a dia. Quantes hores de bici? Quantes hores de què fas? Què fas?
Tot depèn de la cursa que vulguem preparar.
Ah, t'enfoques a una meta. Exacte. Vull dir, a una cursa, a un objectiu.
Això mateix. Llavors, el que intentem amb el meu entrenador és que en aquesta cursa què ens trobarem o què ens podem trobar. No és el mateix preparar una cursa, una marató de 2 hores o de 2 hores i mitja, a una ultra que poden ser 8, 10 o 12 hores de cursa. Els entrenaments són totalment diferents. Llavors, també durant la temporada intentem perioditzar molt bé i veure, doncs, ara hi hauria la possibilitat de preparar curses d'ultra resistència, però m'implicaria amb la feina entrenar moltes hores de nit i, per tant, el risc de lesió és molt alt.
Clar.
Per tant, ara prefereixo fer curses més curtes, entrenaments més específics de sèries i entrenaments més curts, per a mesura que es vagi apropant el bon temps, començar ja a allargar els entrenaments, que poden ser de 3 hores, 4 hores per muntanya.
És veritat que el dia ja comença a allargar, això deus notar moltíssim,
això, s'agraeix.
I tinc un quart d'hora més.
Exacte.
Perquè quan surts a córrer, així, ara que t'estàs preparant per aquest objectiu, què pot ser que vagis a córrer abans que es faci de nit?
Sí.
Pots aguantar què amb un entrenament?
L'últim que vaig fer aquest diumenge va ser 3 hores i mitja per muntanya. Dilluns vaig fer 1 horeta i mitja i vaig fer 1 horeta i mitja de bici. Avui tinc també un parell d'hores. Normalment són...
Bici i córrer,
Bici i córrer.
No fas, per exemple, natació, com fan alguns altres? No.
Natació no, sí que fem més un treball de gimnàs, però són treballs complementaris.
Més tècnic específic del que vols forçar.
Exacte. Es fa un treball de gimnàs, abdominals, glutis, preventius... Hi ha tota una sèrie d'exercicis complementaris per evitar lesions o per quan sigui el moment de la cursa. No només és córrer, hi ha molts més punts que també s'han de treballar.
Jo una cosa que... Ara ja anem a no en el tema de la bellesa, sinó avui parlaré de les meves experiències quan vaig a córrer. Que jo surto a córrer... Abans rèiem, però... Surto a córrer un cop al mes.
Bueno, ja està.
Abans sortia molt més, però des que sóc mare i aquestes coses ja tinc l'excusa perfecta perquè tinc la meva amiga Raquel Parrado, que anava a mi classe, i ella, ni tenint 2 nens, ni crec que en tingués 5, seguiria corrent.
Exacte.
Ella se'n va treballar corrent, torna corrent, però quan jo tinc l'excusa dels nens. Quan surto un cop al mes, tu què ens diries a la gent motivada, com jo, que no ens posem les bambes, tot l'equip, sortim a córrer, i al cap... Sé que l'he de tindre en positiu, però jo començo a córrer i l'únic que penso és no aguanto una hora. No aguanto una hora. I perquè tinc que tornar a casa, si no em quedaria mig camí, no?
Però l'acabes fent.
L'acabo fent, sí. Arribo destrossada, vermella, inflamada, perquè no tinc l'hàbit. Però què pensa un tio com l'Andreu quan surt a córrer? Jo vaig corrent i penso, i què deu pensar? Okay. Amb números? Què? El cap se't queda en blanc?
Sí. Sí, no ho puc dir, se'm passen moltes coses pel cap i...
Bueno, hi ha coses molt personals que no cal que ens expliquis, està clar, però...
Penso, ostres, haig de manobrar els núvols perquè...
Però pors no te'n venen, és que sempre suposo que són coses de motivació.
Sí, no tinc una cosa que em digui, em motiva això i per això vaig a córrer. M'agrada córrer i quan fas una cosa que t'agrada...
Disfrutes per la muntanya, et distreus...
Em distrec, hi ha dies de tot, hi ha dies que el cos et respon molt bé i tot flueix i és perfecte, i hi ha dies que, bueno, doncs que també em costa i també m'haig de mentalitzar. És part de la meva feina i per tant hi ha dies que m'ho passo molt bé, com a totes les feines, i altres dies doncs, que és més complicat. No em trobo, si em trobés que cada dia em costa anar i no disfruto del que faig, segur que ho deixaria i el dia que em passi ho deixaré i buscaré algú que m'ompli. Ara m'omple, m'ho passo bé i per això estic corrent.
Molt bé, perquè també el que he vist en algunes entrevistes, perquè m'he anat documentant d'aquests dies que no ens havíem vist, i pensava, l'Andreu quan va corrent pensa en números, perquè per el que he sentit... tant la teva parella com tu, sou supercalculadors, oi? Sou estadística pura.
Sí.
I llavors dius, què econometres? Suposo que, clar, si tu ja surts dient vull fer millor temps, allà ja està la teva motivada.
Sí.
Però una persona que surt com jo no hi ha motivada d'aquesta, eh?
Sí. La part de control numèric, jo suposo que la que em toca a mi és més de la diabetis, el fet de calcular insulina, sucre, quants hidrats de carboni estic menjant, quants en necessitaré, com el meu sucre evoluciona. Aquesta part és la que m'ha fet a mi ser controlador. I això ho he anat exportant a mesura que els resultats a nivell esportiu m'han obligat a millorar, tenir controlat tot el que està a les meves mans. M'agrada controlar lo controlable. El que no puc controlar, doncs, ho deixo
anar
i no intento que no em resti temps. Però la part que em toca a mi, veure doncs, el pes, si estic bé, si estic menjant bé, si podré arribar bé en aquest habitament, com arribaré, tota aquesta part sí que m'agrada controlar molt. L'Anna és enginyera, per tant els números també els porta molt bé i també li agrada bastant analitzar les coses. L'únic que ella mal corre és molt feliç i com tu, surt un cop al mes i...
No m'ho crec, ella no surt un cop al mes. No, que ho segueixo per l'Instagram i veig que no, que sortiu i hi ha molt de pique i és molt bo perquè és un pique que es veu molt saludable i és molt xulo.
Sí que fem coses junts, però et dic que al corre esteu més o menys, eh?
No crec, però bueno, l'Anna ens ha xivat una coseta i ens agradaria a veure què...
La pell de gallina.
Sí. Aquesta cançó, què? Què et ve?
És espectacular. La veritat és que m'emociona molt perquè és la cursa de les curses, és l'ultradret del Mont Blanc. És una prova que són una setmana on pràcticament els millors esportistes o millors corredors i corredores estan allà. Hi ha quatre proves i el meu somni o la meva il·lusió esportiva és intentar aconseguir un podi en les quatre curses. De moment en tinc una, que la vam fer el 2019.
Guai!
I que va ser una entrada molt, molt especial. És la primera vegada que competia allà i vaig fer segona en una cursa que havia entrenat molt bé. Ho vaig passar molt malament entrenant.
Doncs, entrenant.
Entrenant, sí, preparant la prova. Era un entrenament, no són setmanes d'entrenament molt exigents, és un esport individual i que estàs tu sol i que tots els maldecaps o totes les dificultats que puguis tenir, hi ha dies que surt molt bé però hi ha dies que són entrenaments molt durs i estàs tu sol només per aixecar aquesta situació. I recordo doncs, que la preparació va ser molt exigent i la cursa va anar molt i molt bé. Vaig aconseguir una segona posició i veure-la anar allà a meta doncs, em va emocionar moltíssim perquè vaig poder treure tota l'atenció que portava sobre.
Que bé. Que guai.
Sí.
Jo suposo que és molt important, no? Tant la família com els amics, com la parella, en tot un acompanyament a una carrera esportiva.
Totalment.
Com se't fiqui alguna cosa, no? Totalment. Molts esportistes d'èlit han tingut davallades molt grans per un problema de ruptura emocional.
Exacte. Jo penso, bueno, hi ha taules que s'aguanten amb una pota, però el dia que la tallis, aquella taula es caurà. Taules amb tres potes, quatre potes, si en treus una, amb les altres tres pots recol·locar i que hi continuï taula. Les meves potes de la taula, una és l'Anna, l'altra és la meva família que sempre ha estat allà darrere, una altra són els meus amics i la quarta doncs, me la poso jo mateix pel meu treball i la meva dedicació.
Que maco, no és molt xulo això que has dit.
Que aquests quatre pilars, sempre n'hi haurà algun que pot flanquejar més que un altre, però en el meu cas, jo sense aquests quatre no podria fer el que estic fent o de la mateixa manera que ho estic fent.
Jo em quedo amb això.
Ja està, ja podem tancar.
Ja podem tancar, ja podem acabar l'entrevista.
Bueno,
adéu, marxem. Bueno, et seguirem com t'estàvem seguint fins ara, però ara encara més, perquè ja sabem una miqueta més de tu. Jo sé que tot el teu... M'han quedat moltes preguntes per fer-te, però sé que el teu sector és bastant friqui amb el tema de les bambes, no? I que si corro per asfalt, que si... Jo quan veig totes les coses que hi ha del vostre món, jo només una pregunta. A l'Andreu va descalç per casa o amb sabatilles?
Vaig amb sabatilles, no m'agrada anar descalç.
Vale.
Però com que passen molt poques hores a casa, o sigui, és...
Vas amb bambes.
Vaig amb
bambes. I directe al llit.
Sí, sí. Arribo, em dutxo i no sé, no tinc... No. Hi ha moltes bambes a casa, és veritat, però no tinc... O descalç no em veuràs. Aquesta és la resposta, no em veuràs descalç.
Doncs jo crec que acabem aquí.
Molt bé.
I et seguirem atentament, Andreu. Mil gràcies per vindre.
A vosaltres per entrevistar-me.
Merci.